Pues, bon dia, Martí, com estàs, primer de tot?
Bé, bé, home.
I, bueno, primer parlarem sobre el teu darrer llibre que has publicat, el Miro ja, Miro Mont-roig,
sí.
I primer preguntar-te d'on ve aquesta relació que tens amb Miró i Mont-roig, perquè has publicat, aquest és el tercer llibre com d'aquesta trilogia, i d'on ve aquest interès i, sobretot, bueno, motivació per escriure aquests...
En certa manera és lògic, els meus pares eren de Mont-roig. Jo sóc el fill d'uns pares de Mont-roig que emigren a Barcelona, i jo neixo a Barcelona ja. Per cert, fa 40 anys que visc a Sant Cugat. Ja he viscut més a Sant Cugat que enlloc ja. Aleshores, els pares tenien una casa al camp, allà a Mont-roig, i era relativament a prop de Mas Miró. Estàvem a uns 200-300 metres de Mas Miró. Llavors jo de xiquet, de petit, doncs havia vist a Miró pels camins, per allà, saps? I l'havia, com a mínim, allò, bon dia, I a partir d'aquí, doncs, bueno, el vaig anar coneixent, vull dir, saps? Sí. Vaig acabar fent... El primer que vaig fer és a l'any 79. Miró tenia 86 anys ja. Vaig fer un documental, perquè jo primer em vaig dedicar... Bueno, jo també part de la meva vida m'he dedicat a fer documentals, de que havia fet uns 40 documentals sobre personatges de la cultura catalana. Un d'ells el vaig fer en col·laboració amb aquí, vaig fer el Sant Cugat a l'Escola del Tapís amb el Paul Bradley, de càmera. Llavors jo, els meus orígens són estudiant enginyeria industrial, que és el que vaig fer. Em vaig aprendre a fer funcionar les càmeres de professionals de 16 mil·límetres, que és el que es feia documentals en aquella època. I, per exemple, els meus inicis són haver fet un primer documental, que és un libro sonarma, sobre els atemptats a llibreries i entitats culturals als anys del 73 al 75 per part de l'extrema dreta. L'extrema dreta en aquells moments tirava còpters molotov a paradors de llibreria per cremar llibres que consideraven que no eren idonis, no? Doncs quan passava una cosa així jo anava amb la càmera i rodava entrevistes, i és aquest primer documental. Després vaig fer un documental també sobre el primer moviment de l'objecció de consciència a Espanya, que es va produir a Can Serra, a l'Hospitalet, va ser l'any 75. Jo estava molt relacionat, vull dir, estava implicat amb aquest cinema marginal antifranquista que es feia en aquella època, no? Llavors, com a conseqüència d'això, jo me n'adonc de que jo conec més o menys a Miró, que Miró és gran, que la relació de Miró amb Mont-roig, és a dir, el poble dels meus pares, on jo hi anava cada estiu 3 mesos, és intensa, perquè Miró va estar anant a Mont-roig des de l'any 11 fins l'any 76, o sigui, durant 75 anys, pràcticament cada any, excepte el període de guerra civil, Miró està a Mont-roig 3 o 4 mesos.
I per, saps més, o sigui, suposo que ho hauràs explicat als llibres, però saps per què Miró va anar a Mont-roig?
Sí, Miró a l'any 11, aleshores tenia 18 anys, viu a Barcelona, exactament al passatge del crèdit, tocant allà al costat de la plaça Sant Jaume, i em malalteix. Agafo com unes febres, està afeblit. En aquella època els metges et deien el seu nen el que ha de fer és un canvi d'aires, d'aigües. Si té algun lloc a 100 quilòmetres de Barcelona en Vil, una temporada ja veurà com es refarà, no? El seu pare, el pare de Miró era de Cornudella. Cornudella és el Priorat. Mont-roig és el Baix Camp. Hi ha una distància d'uns 70 quilòmetres, més o menys. I havia comprat una finca a Mont-roig, el pare. Llavors va pensar, envio el xiquet allà i ja està. Miró m'explicava, i surt explicat en el meu documental, de que puja amb taxi a Barcelona, el van portar amb taxi, imagina, l'any 11, un taxi de Barcelona a Mont-roig. Cosa que és bastant inaudita, no? I aleshores, només arribar allà, doncs el pare li diu als masovers que hi havia allà, cuideu-me el fill, estarà aquí uns quants mesos i tal, no? I el Miró m'explicava que només veure que el taxi marxava una altra vegada el seu pare cap a Barcelona i es va trobar bé. Perquè una mica també vivia una mica angoixat del seu pare, a part d'allò, no? Llavors, clar, per ell Miró, Mont-roig és l'alliberament. L'alliberament del pare i el conèixer la natura de primera mà, perquè un noi de Barcelona, i que només vivia viscut a Barcelona i al passatge del crèdit, no coneixia la natura. Vull dir, això la seva impressió primera de Mont-roig és important, no? Doncs el que deia, doncs, aleshores, doncs, jo me'n vaig adonar que Miró era gran, l'any 79, que tenia 86 anys, que jo sabia fer documentals, i vaig pensar doncs, fer un documental sobre Miró i Mont-roig. I doncs sí, és l'únic documental on Miró parla en català, s'ha passat moltes vegades per TV3, o per exemple fins i tot quan va morir Miró l'any 83, l'informe setmanal, que llavors només hi havia la televisió espanyola, i el dissabte al vespre es feia informe setmanal, que era el gran documental de la setmana, no? Doncs aquella setmana vam passar el meu documental subretolat en castellà a televisió espanyola, no? I d'aquí ve la meva relació, que ha sigut tots aquests anys, després de fer el documental l'any 79, doncs anar recollint informació de tota aquella gent que havia estat al voltant de Miró. Per exemple, doncs els masovers que havia hagut al Mas, els fills dels masovers, ella per moure's tenia un taxista de Mont-roig que el portava a Reus, el portava a Tarragona, el portava a Cornudella, al poble del seu pare. Els pagesos del voltant, ell tenia relacions amb pagesos, doncs jo durant molts anys he estat fent, diríem així, entrevistes, enquestes, amb tota aquesta sèrie de gent que havia conegut a Miró de primera mà. Llavors és quan, d'alguna manera, hi ha un moment que decideixo fer un llibre de Miró. No? Jo ja era prou reconegut a la Fundació Miró, de Barcelona, i em deixen accedir a tota aquella documentació de Miró que està, diríem, amb els seus arxius i que no surt mai. Allò que no surt mai més que quan hi ha algun historiador, algun estudiós. Llavors jo estic setmanes i setmanes allà cercant informació. La tinc la sort que ho cerco aquesta informació des de l'òptica que jo conec Mont-roig. Perquè a vegades hi ha anotacions seves que un que no hagi estat allà no sap de què va. No?
De que definia alguns punts de Mont-roig.
Sí. Vale. I aleshores doncs, tot això em dona a fer un primer llibre. Bé, no primer, millor dit. Jo volia fer un llibre de Miró i Mont-roig. Dic un llibre. I llavors començo a escriure i el que me n'adono que estic per les 300 pàgines veig que només arribo l'any 30. I bueno, doncs faré diversos llibres, no? Llavors aquest primer llibre es diu, Miró i Mont-roig, un pal de ballarí, 1893, que és quan neix, 1930 fins a aquesta primera etapa. Això va sortir el 2012. Vaig deixar reposar, jo de fet tota la recerca i la tenia feta, perquè repeteixo, volia fer un llibre, i aleshores doncs, vaig deixar reposar una mica i al cap de 3 o 4 anys vaig tornar, diria, ara faré el segon llibre, no? I aquest va sortir finalment l'any 18, 2018, i es diu també Miró i Mont-roig, el xiscle de l'Uraneta, 1930-1983, és aquest, no? Llavors, per fer aquests dos llibres és tot el que vulgui saber sobre Miró, sobre la seva vida quotidiana, o sigui, hi ha molts llibres de Miró, és el primer que res. Sobre la relació amb Mont-roig no n'hi ha més. És a dir, abans que jo escrivés, qualsevol llibre que parla de Miró, i reconeixien la vàlua de Mont-roig en l'obra de Miró, perquè Miró sempre ho parla, sempre ho esmenta, però mai havia investigat res, ningú. Llavors, a més, hi havia dues idees bàsiques que es tiraven a la manera de xiclet. O sigui, si volien estirar-la molt, aconseguien una pàgina, no? Saps, Que era, Miró està malaltit, va a Mont-roig, Mont-roig, la natura, Així és allò. La segona idea és la terra de Mont-roig com terra de Catalunya, no? I sobre aquestes idees, doncs els llibres anteriors als meus doncs, desenvolupaven uns quants paràgrafs o una pàgina o una cosa així, no? Però no hi havia res concret, no? Llavors aquests dos llibres exactament és tot concret, concretament la relació de Miró i Mont-roig. Per exemple, el segon llibre el va presentar Vicenç Altaió, que és una persona important dins del món de l'art, i deia en la presentació, si vols saber què esmorzava Miró, què dinava, què sopava, a quina hora es llevava, quan feia la migdiada, quan anava a la mar, com es vestia, quina colònia es posava, quin sabó utilitzava per rentar-se, tot això està en el llibre del Martí Rom. No? Vull dir, és a nivell de detall de la vida de Miró, diríem, el detall màxim. No? Fent aquests dos llibres, llavors jo em vaig veure, diríem així, obligat a entrevistar-me amb altra gent que havia conegut a Miró, per exemple, o que havia conegut o havia treballat amb ell. Per exemple, doncs, Pere Portavella, que li havia fet diversos documentals, cineasta i polític, Pere Portavella. Per exemple, doncs, el Raimon, Miró havia fet diverses tapes de portades de discos del Raimon, amb el Rollo, per cert, d'aquí, el Josep Rollo Sant Cugat, que havia fet els tapissos. Doncs jo feia entrevistes amb gent, així és d'allò, no? Amb el sastre de Reus que li feia els vestits, que això és important, I aquestes informacions, d'una manera, diríem així, queden diluïdes dintre dels dos primers llibres. Diluïdes vull dir que només esmento el que és rellevant i fonamental. Llavors jo me n'adono, un cop acabat aquests dos llibres, que tinc més informació sobre Miró que puc fer en tercer llibre. I aquest tercer llibre és un recull de textos, diríem, on són les entrevistes completes amb aquesta gent que he esmentat, més nous treballs que jo he fet sobre Miró. Bé, un treball que he fet sobre Miró, que tampoc s'havia fet, sempre es parla de Miró i Cornudella, perquè el seu pare de Cornudella, sempre es parla amb els llibres, i quan dic sempre es parla d'una manera així escueta i tangencial, que el seu avi era Ferrer Cornudella, i que per això potser li ve una mica la cosa de l'escultura, però sempre d'una manera així molt, molt minsa es parla, no? Doncs llavors, clar, jo me'n vaig a Cornudella, faig un treball de camp, i jo surto dos textos, diríem així, que deuen ser 60 pàgines del llibre aquest, sobre Miró i Cornudella, no? Fins i tot en algun llibre sortia esmentat que havia nascut a la casa de tal carrer de Cornudella, i això no era veritat. Doncs he fet més treballs sobre Miró, no? Per exemple, un altre treball que també he fet aquests darrers anys i surt en aquest llibre, és, per exemple, els indrets mironians de París. Sempre es parla la importància de que Miró l'any 1920 va a París, que París queda frapat perquè coneix... Clar, bé, fixa't, ve de Barcelona, ve de Montroig. Montroig, en aquella època, Miró passava 9 i 10 mesos cada any. I arriba a París, i clar, imagina't, no solament diríem la cosa de la Torre Eiffel i aquestes coses així monumentals, sinó que coneix el món de l'art, el surrealisme està en la seva època inicial i d'expansió, i llavors queda trastornat, no?, d'alguna manera. Per París, doncs, s'allotja, té tallers a diversos llocs. Doncs jo, un viatge que vaig fer ara fa uns quants anys, em vaig dedicar a resseguir tots els indrets mironians de París i explicar quins eren els seus amics, que hi havia aquest... I això també surt en aquest llibre. Si aquest llibre, que és Miroia, Miró Montroig, per cert, Miroia, paraula catalana, poc usada, vol dir allò que treu la mirada. Cosa que em fa gràcia perquè sembla que també digui Miró. És Miroia, sí. És Miró amb un A al final, no?
Sí.
Doncs aquesta Miró, què treu la mirada? Doncs m'atreu la mirada Miró i Montroig, Miroia, no? Doncs aquest llibre és un recull de textos, diríem, i també, per tancar tot aquest cicle, també el que he fet és, diríem, un parell de textos sobre la meva relació personal amb Miró. Tot el meu treball i la meva relació, no? Per exemple, la meva relació, tinc diverses anècdotes que no són importants per mi, sinó que són importants perquè expliquen qui era Miró. Per exemple, jo, en 13 anys, a l'any 63, aleshores a Televisió Espanyola es feia un programa, llavors només hi havia una televisió que veia tothom, es feia un programa que es deia Esta es su vida, d'un periodista molt famós en aquella època, que era Federico Gallo, era el periodista més famós d'Espanya, on portaven un personatge important, ja gran, i llavors, per sorpresa, li feien entrar doncs, aquell amic de joventut, aquell que havia estudiat amb ell, aquell no sé què, i van dedicar una Miró. Jo, més malament que bé, amb una camareta de fotografies, vaig fer una foto a la pantalla de la televisió en blanc i negre, i una també, evidentment, la foto és en blanc i negre, es veu més o menys bé, però no és cap meravella, i llavors, esperonat pels meus pares, sí, perquè nosaltres, a l'estiu a Montroig, que anava a dir que 3 mesos cada estiu, Montroig queda a l'interior, a 5 quilòmetres de la platja, i la gent que estàvem al voltant de la platja, en aquella època era obligat fer una missa, allò en aquella època, vulguis o no vulguis, tothom anava a tenir d'anar a missa, gairebé, i fèiem una missa dominical allà en un mas, allà traien una taula, el baixaven cap allà, i una missa allà de campanya, que es deia, no? Per cert, aquesta missa de campanya, que estava entre casa dels meus pares i el Mas Miró, és exactament el quadre de la Casa de la Palmera. La Casa de la Palmera Miró és on fèiem la missa dominical. Llavors els meus pares, jo faig la foto aquell hivern, diuen a l'estiu li demanes que et faci per darrere, et faci l'autògraf, no? Bé, sigui dit que jo no li vaig demanar, li va demanar la meva mare, allò, perquè jo era molt, diria, molt quiet i no, poc parlador. Miri que el nen vol que... Bé, l'anècdota no és això, l'anècdota és al cap d'una setmana, la meva mare troba la senyora Miró, la senyora Pilar, pel poble, de compres, perquè és allò que anava a comprar al poble. Escolti, tant raó, perquè es coneixien de cada diumenge. Clar, cada diumenge allà ens reuníem no més que 25 o 30 persones, vull dir, tothom es coneixia. Escolti, que l'altre dia el Joan li va fer un autògraf al seu fill allà amb una foto, sí, que està molt preocupat i m'ha dit que a veure si la trobava vostè, perquè no duia ulleres i no sap si li va fer bé o no li va fer bé, no? I si no està ben feta, que ho mirem un quadre, si no està ben fet l'autògraf, que torni a casa que n'hi farà un altre. Clar, la meravella és que Miró té 86 anys, és famós a tot el món, ha fet exposicions per tot arreu, New York, París, London, tot, per tot arreu, i es preocupa per un xiquet de 13 anys si li ha fet bé la firma, bé o no. Vull dir, això una mica explica qui era Miró, no? Que era una gran persona. No? També quan jo li proposo fer el documental aquest, documental que es diu Don Roig encès, Miró i Mont-roig, doncs també ràpidament em diu que sí, col·labora al màxim i no posa cap pega. Vull dir, clar, jo he conegut a Miró a nivell personal i era una gran persona. Vull dir, grans persones d'aquestes que normalment estan envoltades per tota una sèrie de gent, com són el seu marxant, el que li porta les coses i que són una mica la muralla que impedeixen arribar-hi, no? Però el que aconsegueixes arribar i arribes a aquesta persona, doncs és un tracte meravellós, no?
I llavors, com tu has dit, Miró passava 9 o 10 mesos cada any a Mont-roig, quantes obres estan inspirades a Mont-roig?
Bueno, tota la primera època, diríem fins l'any 23-24, que és quan ell fa el canvi de tipus de pintura, que quan comença l'extracció, que es diu, totes són paisatges de Mont-roig, pràcticament. Algun paisatge de Barcelona, són obres, diríem, de tipus així, entre naïf i que tendeix al cubisme, alguna d'elles, saps? Totes són Mont-roig, tot. I els quadres que per ell són més importants i fonamentals, no? Vull dir, saps? A la Fundació Miró hi ha bastants quadres d'aquests de la primera època. I després sempre té referència a Mont-roig. Jo, en pren broma, dic, tu agafa qualsevol entrevista de Miró dels anys 70, 80, o el que sigui, o 60, i el periodista o el crític d'art li pregunta, per exemple, per l'expressionisme americà. Què opina del Pollock o què opina d'algú d'aquests? Doncs gairebé pots estar segur que ell s'ho farà caure bé, que algun moment o altre sortirà Mont-roig.
Sempre ho mirarà a treure, no?
Sí. Hi ha una cosa també que és una anècdota molt curiosa. Miró sempre deia que anava pel món amb una garrofa de Mont-roig, Mont-roig amb molts garrofers. El garrofer és un arbre que no perd la fulla, és un arbre de fulla perenne, i la garrofa és una, doncs és el seu fruit, i doncs allà el seu mas tenia molts, i ell deia que quan marxava pel món, ja des de jove, que estava a Mont-roig, enduia una garrofa a la butxaca de Mont-roig perquè era la seva relació amb Mont-roig. Això ho diu moltes vegades i és veritat, no? I finalment, ara fent aquests llibres he descobert, perquè sempre es parlava de que ell deia, a vegades agafava la garrofa i la posava dintre d'un sobre i la posava en la seva maleta, no? D'allò, no? Llavors, fent aquests llibres i parlant el que deia abans amb el sastre de Reus, ell, tots els vestits que portava se'ls feia a Reus. Encara que visqués a Barcelona i després, a partir de l'any 56, viu a Mallorca, aprofitava l'estada a Mont-roig per fer-se els seus vestits. De tota la vida, tenia confiança, no? Doncs el sastre aquest de Reus, ara ja hi ha el fill, evidentment, un dia em va explicar, deia, tu no saps com li fèiem els vestits? Doncs no. Clar, abans, la jaqueta del vestit, normalment els homes, aquí a la part esquerra, teníem una butxaca per posar el paquet de tabac per dintre. Doncs ell, com que no fumava, aquesta butxaca del paquet de tabac la feien llarga i estirada per posar-hi la garrofa. O sigui, portava la garrofa posada a la jaqueta del vestit amb un forat que tenia aquí a la part baixa, no? Cosa que és una cosa així bastant curiosa i divertida, no?
I després, com has explicat, el primer i segon llibre aconsegueixen més el fil dels anys que va viure a Mont-roig i aquest tercer obre més la mirada a altres llocs on va estar, no?
Sí, el que entenc. El primer és també, a part de Mont-roig, que és el fonamental, que és el que volia escriure, perquè no s'havia escrit mai. Jo sempre, quan faig treballs així, sempre, el que, evidentment, i no tothom ho fa, el que intento treballar són temes inèdits, perquè reescriure sobre el mateix, poca cosa nova hi afegiràs, no? Llavors, el fonamental era Mont-roig. Però quan dic el fonamental a Mont-roig, també parlo de les seves estades a París i Nova York, perquè també hi ha relació amb Mont-roig. Mentre està a Nova York, per exemple, doncs envia, li estan, diríem, fent el taller de Mont-roig, hi ha cartes contínues des de Nova York enviant com ha de ser el taller. Vull dir que és una mica la vida de Miró, els dos primers llibres, només que ha posat el foc en Mont-roig, però que abasta qualsevol lloc del món que hagi estat Miró i que tingui relació amb Mont-roig, no? Sí, sí.
I ja per tancar aquest bloc, que has dit que aquest és el teu darrer llibre sobre sí. Miró. O sigui, ja tanques aquesta etapa o...
He fet tres llibres i dos documentals, perquè t'havia dit que d'un roig encès, sí. Miró i Mont-roig, és Miró parlant abastament d'ell mateix en relació amb Mont-roig, i torno a dir, és l'únic documental que pots veure que Miró parli molt, perquè Miró no parlava. Veus documentals de Miró i diu una frase, prou, no. Aquest parla, està 25 minuts parlant. I a més està en català. Per cert, ara aquest documental... ja he firmat el contracte amb la Filmoteca de Catalunya perquè amb una subvenció, em sembla que és europea, que té a veure amb el patrimoni audiovisual, perquè és de l'any 79, que està fet en cine en 16 mil·límetres, doncs ara el restauraran fotograma per fotograma, el passaran a digital a 4K i serà com a nou, vull dir, estarà una imatge, i això suposo que ara en uns mesos estarà acabat, i fa molta gràcia doncs, que s'hagi restaurat. Però a part d'això, jo al cap després del cap dels anys, el 2001, perquè aquest era, fixa't que era Miró parlant de Mont-roig. Vaig fer el contrari. Mont-roig, és a dir, gent de Mont-roig parlant de Miró. I tota aquesta gent que t'he esmentat, que jo havia treballat amb ells, el taxista, el masovers, el no sé què, els vaig posar davant d'una càmera i a veure, ara explica'm tu la teva relació amb Mont-roig. Doncs després de dos documentals i tres llibres, evidentment he tancat el cicle Miró.
Vale, doncs ja... tanquem aquest primer bloc i passem al segon, que és el que et vaig comentar, que ets Martí, el president de l'Associació de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional de Catalunya, si no m'equivoco, i primer de tot que expliquis una mica les funcions que té aquesta associació i què és el que pretén fer, sobretot en territori català.
Sí. Bé, l'associació és l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional. Engloba, és a dir, des de fa ja anys, és a dir, sobretot des d'inicis de l'any 2000, més o menys, hi ha una sèrie de petits grupets arreu de Catalunya que treballen, diríem, la pedra seca cadascú al seu indret. Per exemple, la gent de Manresa, hi ha diverses persones que treballen doncs, sobre les barraques aquestes de vinya que hi ha al voltant de Manresa. Al voltant de Vilafranca també estava ple de barraques de vinya, d'aquestes de pedra seca. La Terra Alta també, el Baix Camp també... Doncs ja existien una sèrie de grupets, no? Jo, com que els meus pares eren de Mont-roig, jo a Mont-roig doncs hi ha també bastanta pedra seca, barraques de pedra seca, i em vaig, diríem, una mica aficionar al tema, no? És aquella cosa de que hi ha coses que mires però no veus, eh? És a dir, tothom està acostumat a passar, per un camí i mira, però mira d'una manera així, diríem, en general, no? Fins que en un determinat no solament mires, sinó que veus, és a dir, fixes la mirada en alguna cosa. No? I llavors doncs jo havia mirat moltes vegades aquelles construccions, però mai les havia vistes. I un dia em va dir, ui, això és interessantíssim, unes construccions, perquè a més són grans les de Mont-roig, pedra sobre pedra, perquè són construccions que no hi ha res que les lligui. No hi ha argamassa, no hi ha ciment, és una pedra sobre pedra que fan doncs, estructures a vegades bastant monumentals, no? I llavors, bueno, vaig començar a treballar el tema de Mont-roig amb una amiga de Mont-roig. De mica en mica sorgeix la necessitat de dir conèixer altra gent d'altres indrets. Llavors hi ha uns quants anys que ens dediquem a conèixer-nos entre nosaltres, és a dir, els que treballa, diríem, al Bages, el que treballa doncs, a la Terra Alta, el que treballa doncs, també a l'Empordà, i es va naixent una relació. Llavors hi ha un moment que diem... hauríem de crear una associació legal perquè algun moment o altre caldrà que siguem legals per qualsevol cosa, no? Jo començo el treball aquest el 2004, ens legalitzem el 2011 i aleshores és quan neix aquesta, l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, no? Jo en principi només soc un col·laborador, important, perquè, per exemple, les primeres barraques de pedra seca que són declarades bé cultural d'interès nacional, repeteixo, nacional, al mateix nivell de catalogació que pugui tenir la pedrera, que pugui tenir doncs qualsevol d'allò important, no? Són 5 barraques de Mont-roig. Per aconseguir això has de demanar permís, evidentment, a la Generalitat, a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Aleshores has de fer un dossier en base a unes preguntes i una estructura que et marquen. Jo vaig fer el dossier de Mont-roig, amb la qual cosa em va obligar, d'alguna manera, no solament, diríem, a conèixer el tema de la pedra seca, sinó també a conèixer, diríem, la nomenclatura oficial, diríem, del patrimoni cultural català, no? Saps? Tenir, perquè no tenia d'escriure lo meravellosa que eren, sinó posar-ho en relació amb la llei del patrimoni cultural català, no? Amb tot això, jo faig això. El 2016 es declaren aquestes primeres, és les primeres construccions de Catalunya Vecin, i dona la casualitat de que només acabar de que les declaren ja Vecin, perquè això les van presentar el 2014 i triguen 2 anys a aprovar-ho, va arribar la proposta de Grècia i de Xipre de que anaven a presentar a l'UNESCO la proposta que fos patrimoni immaterial de l'UNESCO, les construccions de pedra seca de la conca nord del Mediterrani.
Això, perquè, perdona que t'interrompe, sí. Les estructures de pedra seca no només estan a Catalunya, sinó també a part de... per tot el Mediterrani.
Sí, sí. Sí, de fet, sí. Mira, com gran part de la nostra cultura, tot ve d'Orient Mitjà. És a dir, allò que es diu, que tant si creus com si no creus, vull dir, l'origen d'allò de la religió d'allò ve d'un senyor que es deia Jesús, que estava allà a Jerusalem, no? Saps? Mm. I tota la cultura ve de tot, tant religiosa com cultura, com humana, com ve de l'Orient Mitjà. Llavors és on es comencen a fer construccions de pedra seca, que es van expandint pel Mediterrani, no? N'hi ha a tot arreu del Mediterrani. Jo que he voltat bastant ja, doncs, per exemple, tenc la sorpresa, per exemple, doncs, que, entre d'altres, que recordo, doncs, a la Puglia, que és al sud d'Itàlia, allà a la bota d'Itàlia, doncs hi ha unes barraques de pedra seca, que són clavades de la mateixa estructura. Jo tinc fotos d'una i d'una altra, per exemple, de barraques de Montroig. Doncs, imagina't, a la Puglia, igual que una barraca que tenim a Montroig, no? Vull dir, és una expressió, diríem, mediterrània, no? Sobretot a la part nord del Mediterrani, no? Llavors, doncs, arriba la proposta aquesta a la Generalitat i em diuen, home, tu que ja tens traça i que ja has fet el dossier de Montroig, ara hauries de fer el dossier de Catalunya per l'UNESCO, no? Jo sóc el que coordino i fa el dossier aquest, I llavors, el 2018, en primera convocatòria, que és el que és estrany, l'UNESCO declara que és patrimoni, Llavors, doncs, una mica... així és allò que es diu, obligat pels companys, bueno, escolta, tu que t'hauries de ser el president, t'hauries de ser el president, saps? I després, a partir del 2018, amb el tema UNESCO, sóc president d'aquesta associació, no? Som importants, bueno, una mica, en aquests anys, i gràcies també al tema UNESCO, hem fet que la pedra seca sigui coneguda arreu de Catalunya, com a mínim, Pensa també que cada 2 anys, i des del 2002, cada 2 anys, és una biennal, fem una trobada de pedra seca de països catalans. Per exemple, ara fa 2 anys, el 2021, la vam fer a Móra la Nova, i ara aquest any, a l'octubre del 23, la farem a Cadaqués, amb tot el suport de l'Ajuntament, i serà una trobada, diríem així, molt noticiable, no? Perquè a Cadaqués també li interessa molt el tema de pedra seca, no? Doncs estem treballant tota una sèrie de gent amb el que seria l'arquitectura més popular, l'arquitectura del pagès, no? Jo també recomano que, si voleu saber, hi ha un web que es diu Viki Pedra, repeteixo, Viki com Viquipèdia, però canviant pèdia per pedra. Si entres a Viki Pedra, hi ha entrades, totes les que coneixem de Catalunya, per comarques, per d'allò, estan marcades, busques qualsevol poble, et sortien les que hi ha marcades, i llavors... el que és sorprenent a hores d'ara és, diríem, quantes ne tenim. Vull dir, quantes creus que podem tenir barraques entrades a Catalunya?
Deuen haver-hi moltes. Més de 2.000 segur, no?
A hores d'ara en tenim 28.000 entrades. 28.000 entrades, cadascuna d'aquestes barraques, no altres construccions, estan, diríem, a la seva fotografia, amb els seus plànols d'alçat i de planta, amb les mides de cada cosa, si hi ha un forat, un armari dintre, deuen totes les mides, amb les geolocalització, o sigui, una fitxa completa de 28.000 barraques a hores d'ara a Catalunya. Això és fruit, com pots imaginar, que darrere hi ha molta gent treballant amb el tema, Saps? Vull dir, és un treball col·laboratiu que molta gent, cadascú al seu territori, que coneix, la gent que, no sé, si hi ha gent, per exemple, a Sallent, doncs fa les del seu territori, la gent de la Fatarella, la del seu territori, la gent doncs de l'Empordà del seu territori, no? I estem, doncs, posant en valor, doncs, aquest patrimoni, que és el patrimoni de la pagesia, no?
I ja per escombrant cap al cas de Sant Cugat, Sant Cugat té algun pedra seca pel seu entorn?
Molt escassament, molt escassament. Que jo recordi, jo crec que no sé, ara t'ho dic de memòria, em sembla que Sant Cugat, Sant Cugat, perquè, bueno, a part, evidentment, de barraques de pedra seca, el que sí que també són construccions de pedra seca són els marges, que és marges que hi ha, diríem, per atalusar, diríem, terrenys quan hi ha un turonet, i per poder conrear abans, el que es feia, de què es feia d'alguna manera, doncs, fer trossos plans entre a la muntanya, i entre un tros i un altre fem un marge de pedra seca. Marges de pedra seca n'hi ha a tot arreu, si Sant Cugat segur que n'hi ha molts, no? Barraques, jo el que recordi, el que és més a prop d'aquí, és Cerdanyola, n'hi ha algunes barraques a la muntanya, I sí.
Bueno, i això és més o menys el que m'has explicat. La quedada que fareu a Cadaqués, en àmbit nacional, que m'has dit, i quines són a futur el que fareu amb l'associació?
Bueno, estem fent, que cosa que és important, i és molt important, des del 2019, conseqüència de l'UNESCO, la Generalitat una mica els van dir, bueno, si creieu en el tema de les barraques, que d'allò pues, hi heu d'apostar, no? I la Generalitat, ben feta per nosaltres, ha fet una exposició, els continguts els hem aportat nosaltres, una exposició, que es va inaugurar el novembre del 2009 a Torrebesses, al Segrià, amb gran èxit. Està 6 setmanes a cada indret. Quan estàvem a meitat de l'any 20, una cosa així d'allò, des de la direcció general, perquè aquesta la gestionem nosaltres, l'exposició, em van preguntar com va l'exposició. Pues està tot ple, de repetir 6 setmanes a cada lloc, està tot ple i teníem una llista de 15 encara esperant, no?, per darrere, no? Llavors es van veure obligats a fer una segona còpia. O sigui, mai havia passat a la Generalitat tenir una exposició amb dues còpies i tiraran alhora per Catalunya. Encara està a hores d'ara, està totalment plena fins al, ara, desembre el 23, i el qual s'haurà exhibit a 52 pobles de Catalunya. I de l'any 24, l'acabem d'obrir ara, hem obert una còpia, a més, una itinerància, per veure si s'ompli o no s'ompli, i són 8 forats, un any, 8 d'allò, i en tenim 4 plens ja. O sigui que és un èxit, no sé quan durarà, però mai havia passat una exposició de la Generalitat amb dues itineràncies que durés 4 o 5 anys, no?
Doncs perfecte, moltes gràcies Martí per haver vingut i haver-nos explicat tant el del llibre del Miro ja Miro Mont-roig i sobretot aquesta faceta teva de presidir l'associació de Pedra Seca i arquitecte tradicional, que també és molt interessant per conèixer sobretot el que tenim al nostre territori.
Sí, sí. No, i repeteixo, vull dir, jo soc de Sant Vic, de Sant Cugat, estic molt implicat en Sant Cugat, i fa gràcia, doncs, evidentment, fer això aquí, Sí, sí.